La multinacional catalana Puig surt a borsa. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La Borsa de Barcelona ha acollit aquest migdia aquesta estrena, els parquets de Puig, Joan Bota.
L'empresa de perfumeria centenària i familiar ha protagonitzat la sortida a borsa més important de l'any a Europa i la més important a nivell espanyol en gairebé una dècada.
Anem a la Borsa de Barcelona, on s'ha fet sonar, ara ho sentíem, la tradicional campana, que marca l'inici de cotització d'una empresa. Com ha debutat Puig, Jordi Canal?
Bon dia. Ha debutat a l'alça un 4% que després s'ha moderat. El seu president executiu, Marc Puig, ha agraït l'interès de els inversors, ha dit multitudinari, que els vulguin acompanyar en el seu projecte, el d'una companyia centenària que vola alt, diu, i que continuaran gestionant amb mirada llarga cap un futur prometedor.
De la campanya electoral d'avui, el PSC diu ara que no pactarà amb Junts per Catalunya.
Després d'haver-hi obert la porta ahir, assegurant que parlaria amb tothom, avui Salvador Illa l'ha tancat.
Amb Junts per Catalunya no hi haurà pacte, no? Això és obvi. Ells mateixos s'autoexclouen. Puigdemont és bloqueig i és dècada perduda i jo aposto per avançar.
Això el dia que hem sentit la número 2 de Junts, Ana Navarro, molt desapareguda fins ara, i que el PP ha confirmat Dolors Montserrat com a cap de llista de les eleccions europees que es faran just després de les catalanes.
Doncs precisament les Nacions Unides adverteixen que les lleis del Partit Popular i de Vox de revisió de la memòria històrica vulneren els drets humans i criden al govern espanyol a derogar-les. Madrid, Judit Fernández.
L'informe de l'ONU encarregat pel govern espanyol conclou que les lleis de la Concòrdia que impulsen els governs de l'Aragó, el País Valencià i Castella i Lleó vulneren els drets humans i invisibilitzen les víctimes de la dictadura franquista. Les Nacions Unides ja ha alertat el govern espanyol que, si no les ratifica, podria generar responsabilitat internacional. Per això l'executiu no descarta portar les lleis de la Concòrdia de PP i Vox al Tribunal Constitucional si no les corregeixen.
Encara en la política espanyola aixeca polseguera la decisió del Ministeri de Cultura d'eliminar el Premi Nacional de Tauromà.
Governs del PP com l'Andalús o el d'Ayuso a Madrid critiquen la decisió i es proposen assumir ells mateixos els guardons, com també ha fet el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, del PSOE, però molt crític amb el govern espanyol.
I mentrestant, les protestes estudiantils contra la guerra de Gaza, que a les últimes hores han deixat 2.000 detinguts als Estats Units, creixen també a França, on semblaven fins ara controlades. La policia ha desallotjat aquest migdia les facultats de Sciences Po a París i Lió. Corresponsal Isabel Galí.
A París, la policia ha desallotjat en grups de 3 en 3 el centenar d'estudiants que hi havia, entre ells els 7 en vaga de fam des d'ahir a la tarda. La protesta s'ha desviat a aquesta hora a la Sorbona, on hi ha convocada una trobada d'estudiants pro-palestins molt a prop d'on la Unió d'Estudiants Jueus ha muntat una parada per debatre els termes genocidi i apartheid.
I la crònica d'aquest divendres passa també per la Sénia i per Lleida.
A la Sénia, al Montsià, un home és en mort cerebral després de barallar-se amb un altre home, mentre que a Lleida és notícia una nova baralla també ara al centre de la ciutat, amb imatges que s'han fet virals d'un jove que queda semi-inconscient pels cops que rep al cap quan ja és a terra.
I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Al Catalunya migdia afrontarem el duel català de primera amb els dos entrenadors de Barça i de Girona.
Sí, sentirem Xavi i Mitchell valorant aquest Girona-Barça partit de Lliga de demà. En joc hi ha la segona plaça de la Lliga, però també per part del Barça hi ha la revenja de la derrota del partit d'anada per 2-4.
I bé, la revenja és com a equip, no a nivell personal ni molt menys. Però sí, ja vaig dir al partit de la primera volta, ho recordava la mare, que vaig dir que era un rival directe. Els veia molt forts en el joc.
Aquestes són les reflexions de Xavi. Al Catalunya migdia també sentirem les reflexions del tècnic del Girona.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu retencions a l'AP7 de Cerdanya a la Barberà sentit nord i també a l'altura de Barberà, direcció cap al sud, afectant el lateral, l'AB30, a Cerdanyola sentit nord i Barberà, direcció cap al sud. La C58 d'entrada pel nus de la Trinitat. Cua compacta a la Nacional 2, a Mataró. A Barcelona també vehicles del tot aturats a la Ronda Litoral, d'Esplugues a Sant Gervasi, direcció Besòs, per un accident. I a la Ronda Litoral, retencions de Zona Franca Port i a Bonpastor, sentit Besòs, i de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tenda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Després d'aquests dies tan moguts, com a mínim avui i demà, tranquil·litat?
En general aguanta, per tant no està malament el tema per poder gaudir l'aire lliure del cap de setmana, amb petites excepcions, el matí ha fet sol, pensem que tant dissabte com diumenge no farà molt sol, no estarà tot el dia serè, hi haurà cel mig ennuvolat, tant dissabte com diumenge, i una pertorbació començarà ja a acostar-se la tarda i nit de diumenge. Aleshores sí que pot canviar el temps a l'interior, a Ponent, l'interior l'Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, els ports, sobretot Pirineu, Prepirineu, punts de la Catalunya Central. Per tant, diumenge sí que a la tarda o al vespre, quan acabi el cap de setmana sobretot, podrà ploure localment amb una tempesta intensa i neu a cota molt alta, perquè puja la temperatura aquest cap de setmana, nevaria a 2.500 metres, per cert, amb un risc de llaus que es manté entre moderat i marcat. Això vol dir nivell 2, 3, sobre una escala de 5, sempre a cotes altes, especialment Pallars, Ribagorça, Principat d'Andorra, per damunt de 2.200 metres. Avui alguna gota cap al Ripollès, o potser la Garrotxa, a la resta sol, alguns núvols, i demà mig, amb sol cap a la costa i a la tarda algun ruixat al Pirineu.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia, que vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Fita històrica avui la que ha protagonitzat Puig amb la seva entrada a borsa. A les 12 d'aquest migdia i amb aquest tradicional toc de campana, la multinacional de la cosmètica, que acaba de fer 110 anys, ha fet el gran salt als mercats. Una sortida molt esperada pels inversors. De fet, des de l'any 2015, amb la sortida d'Aena, no se'n veia cap de tan sonada. A la Borsa de Barcelona hi tenim una unitat mòbil amb el Jordi Canal.
Bon dia. La cotització ha començat amb un alça del 4%. Dels 24,5 € de preu de sortida dels títols de Puig, han passat els 25,5 € i han arribat a superar els 26 uns minuts després. Això suposa que la companyia té un valor de més de 14.000 milions d'euros. Aquesta sortida a borsa, segons el president executiu Marc Puig, és un repte, és un pas necessari per seguir endavant pel futur de la companyia. Ha reconegut que té molt bona acollida entre els inversors, entre els que han anunciat que invertiran Puig. Hi ha, per exemple, Criteria, el braç financer de la Caixa. Marc Puig, que ha agraït que hi hagi qui els vulgui acompanyar en aquest seu projecte, el d'una companyia centenària, amb voluntat de volar alt, diu, i de fer les coses ben fetes.
Una empresa familiar mira amb els resultats al curt, però sobretot mira a fer les coses ben fetes, mirant a llarg plaç, mirant a que el projecte sigui sostenible a la següent generació. I per tant, nosaltres la intenció és seguir sent una empresa que mira al llarg plaç, i aquells inversors que creguin en aquest projecte, doncs encantats que vinguin.
Una empresa familiar, generacions, i és que Marc Puig ha fet moltes referències a la família, els avantpassats que la van posar en marxa ara fa 110 anys i els que han fet que perduri fins ara, també la generació que la comanda actualment. I tot i aquesta sortida a borsa, els Puig mantindran el control de la companyia, perquè conservaran accions de tipus A. Els nous inversors se'ls adjudiquen unes accions de tipus B. Totes dues accions, tots els mateixos títols, tenen els mateixos drets econòmics, però les A tenen més pes en la presa de decisions que no pas les B.
Doncs Puig, que actualment està en mans de la tercera generació de la família, ha anat creixent des de la seva fundació l'any 1914. Actualment té la seu social a l'Hospitalet del Llobregat, oficines en 32 països i ven els seus productes en 150 països, Laia Ortega.
Sí, del pintallavis Milady, el gegant actual, la firma ha anat comprant grans marques del sector de la perfumeria i la moda, com ara Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier o Carolina Herrera. La seva sortida a borsa respon justament a aquesta voluntat de seguir creixent, com explica Catalunya Ràdio el director general de GVC Gaesco, Jaume Puig.
Sigui avui o sigui en el futur, quan una empresa és cotitzada, també té un accés al capital molt més fàcil, pels motius que sigui. Es pot demanar capital perquè un vol comprar una altra empresa, o perquè hi ha dificultats, o per qualsevol altre motiu.
I segons aquest analista, ara era just el moment idoni per fer el salt.
Ells surten en un sector, que és el sector, bé, podríem anomenar-ho luxe, o és un tipus de luxe perquè ens entenguem, que és un sector que va molt demandat, del qual hi ha, a nivell internacional hi ha una escassedat d'empreses, no hi ha tantes com pugui haver-hi a d'altres sectors, i per tant això s'assegura que hi haurà una demanda per part de molts inversors de tot el món que així ho veuran, no?
L'any passat Puig va ingressar 4.300 milions d'euros, un 19% més que l'anterior. És l'empresa catalana cotitzada amb seu a Catalunya més gran per davant de Grífols, i tenint en compte que Catalunya no va sobrada de multinacionals o d'empreses que vulguin fer aquest pas perquè la majoria els fa respecte, doncs benvingut al seu desembarcament als mercats. Guanyarà visibilitat, múscul per invertir i capacitat d'influència.
Mentrestant, la campanya per les eleccions al Parlament del 12 de maig continua estant centrada avui en les aliances postelectorals. El candidat del PSC, Salvador Illa, ha descartat ara un pacte amb Junts, només 24 hores després d'haver-hi obert la porta. A Barcelona, Núria Oriol.
Salvador Illa avui ho deixa totalment clar, no hi haurà aliança amb Junts per poder superar l'investidura i fer-se amb la presidència de la Generalitat.
Amb Junts per Catalunya no hi haurà pacte. No? Ells mateixos s'autoexclouen. La seva lògica és la lògica d'aquesta dècada perduda, i la meva lògica és una lògica d'un govern fort, no? I són dues lògiques incompatibles, no? Ells aposten pel bloqueig, deixi-m'ho dir clar, Puigdemont és bloqueig.
No es mulla, però, sobre una possible entesa amb Esquerra i erigeix un govern fonamentat amb una majoria transversal. Sí, insisteix que si ell guanya es presentarà com a candidat a la presidència i no donarà suport a un presidenciable alternatiu, sigui de Junts o Esquerra.
No, que li demanin des de Madrid del seu partit, és que no ho demanaran. El president de la Generalitat de Catalunya, el govern de Catalunya, es decidirà des de Catalunya.
Són declaracions en un esmorzar al Barcelona Tribuna.
Mentrestant, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha condicionat la formació d'un hipotètic govern de coalició amb Esquerra al compromís que es faci també un front comú a Madrid. Des de la Catalunya Nord, Puigdemont ha presentat avui les propostes econòmiques del seu partit amb els números 2 i 3, Anna Navarro i Josep Rull.
Naturalment, en cas que probablement hi hagi un govern de coalició, tots els partits que el conformin s'han de comprometre amb un front comú a Madrid per aconseguir-ho. Perquè si anem junts a Madrid, que és el que sempre havíem proposat nosaltres, la fortalesa nostra es multiplica, no és que s'assuma, es multiplica.
Els comuns veuen el PSC poc creïble a l'hora de parlar de pactes i demanen a Salvador Illa i a Pere Aragonès que no tinguin la temptació de fer un govern en minoria. Lloret de Mar, Jordi Corbalan.
Els comuns avisen que Salvador Illa no té cap credibilitat parlant de pactes i demanen el vot perquè hi hagi una esquerra forta que eviti que el PSC culmini el gir cap a la dreta. L'exalcaldessa de Barcelona i líder dels comuns, Ada Colau, demana a Illa i Aragonès que no tinguin la temptació de fer governs en minoria.
Jo faria una crida a les forces d'esquerres, no?, i específicament a PSC i Esquerra, que vistos els fracassos dels governs en solitari a Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, abandonin aquesta temptació de governs en solitari i en minoria.
Des de la localitat turística de Lloret de Mar, Colau ha acusat Illa i l'alcalde Collboni de practicar el negacionisme climàtic, defensant projectes com el Hard Rock o aturant les Superilles.
I Esquerra Republicana, que ha presentat aquest matí una iniciativa al Congrés dels Diputats on denuncia que hi ha guerra bruta a la justícia espanyola i aposten, entre altres mesures, per derogar la llei Mordassa. Amb aquesta maniobra, els republicans miren de collar Pedro Sánchez després que prometés una regeneració democràtica. Barcelona, Albert Prat.
Esquerra vol forçar una votació al Congrés que, si tira endavant, obligarà a Sánchez a mullar-se sobre la suposada persecució judicial que pateix el seu entorn, però també l'independentisme. Pere Aragonès a l'agència CN.
El PSOE té l'oportunitat de votar allò que diu. Veurem si és veritat, perquè la diferència entre el que diuen i fan moltes vegades és una diferència molt gran.
El text que ha presentat Esquerra parla de l'ofert i també planteja fer canvis a la llei que regula els secrets d'Estat o renovar la cúpula del poder judicial.
Si volen impulsar aquestes mesures de protecció de la democràcia, el PSOE tindrà l'oportunitat de votar-ho properament al Congrés de Diputats i, sobretot, de canviar el vot, perquè fins ara moltes d'aquestes mesures que ara diu que farà les ha impedit amb el seu vot.
Amb aquest moviment, els republicans volen posar contra les cordes el líder socialista perquè consideren que la seva meditació de 5 dies ha sigut purament per càlcul electoral.
I finalment, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat avui a fer campanya a Catalunya i ho ha aprofitat per anunciar que l'eurodiputada catalana Dolors Montserrat tornarà a repetir com a cap de cartell a les eleccions europees del 9 de juny. Figueres, Laia Claret.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat des de Figueres que l'eurodiputada Dolors Montserrat serà la cap de llista del partit a les eleccions europees del mes de juny.
Es el momento oportuno para anunciar que Cataluña representará a toda España en el Parlamento Europeo y que tenemos el honor de poder presentar a una catalana, catalana hasta la médula, catalana triple, porque es Dolors Montserrat, vamos a proponerla como candidata número uno en la lista de las elecciones europeas.
Feijóo ha assegurat que l'objectiu de la candidata a Europa és demostrar que Espanya no avala les vergonyes assegurades de Pedro Sánchez. Ho ha dit davant del Museu Dalí, acompanyat a banda de Montserrat, també de Jaume Baray, número 1 de les eleccions catalanes per Figueres.
I Nacions Unides adverteix que les lleis de la Concòrdia del Partit Popular i de Vox, que volen substituir les de memòria democràtica, vulneren els drets humans. Per això l'organisme internacional crida al govern espanyol a derogar-les. L'executiu ja ha dit que instarà els governs de l'Aragó, del País Valencià i de Castella i Lleó a corregir aquestes iniciatives legislatives i no descarta anar al Tribunal Constitucional si no ho fan ells. Madrid, Judit Fernández.
Les Nacions Unides insten el govern espanyol a actuar contra les anomenades lleis de Concòrdia impulsades per PP i Vox a l'Aragó, al País Valencià i a Castella i Lleó. Unes lleis que, segons l'organisme internacional, vulneren els drets humans en invisibilitzar les víctimes de la dictadura franquista. En un informe elaborat a petició del govern de Pedro Sánchez, l'ONU adverteix a l'executiu que és la seva obligació garantir que es respectin els estàndards internacionals i afegeix que no fer-ho podria generar una responsabilitat internacional de l'Estat. Per això l'executiu no descarta portar la llei al Tribunal Constitucional si els governs autonòmics de PP i Vox no ho rectifiquen. Ho ha dit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres.
Puede que el gobierno de Aragón no se quiera sentar con el gobierno de España o que una vez culminado el plazo no haya acuerdo. Si así fuera, iríamos lógicamente al Tribunal Constitucional como ya anunciamos en su momento y haremos lo propio con las proposiciones de ley de la Comunidad Valenciana y también de Castilla y León si finalmente son aprobadas.
En canvi, la número 2 del PP, Cuca Gamarra, considera que és la llei de memòria democràtica la que cal revisar perquè, diu, ha estat imposada per Bildu i nega la transició com un període democràtic.
Lo que creo que también desconoce son esas leyes que se están impulsando, como es la ley de memoria democrática que ha impuesto Bildu. Ese es el que hay que rectificar. Ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad española.
L'informe de l'ONU l'han elaborat dos relators i un grup de treball.
Passant 2 minuts d'un 2:45 de la tarda, pluja de reaccions després que el Ministeri de Cultura ha anunciat que elimina el Premi Nacional de Tauromàquia, que es va crear fa 13 anys i que està dotat amb 30.000 euros. Governs com el de la Junta d'Andalusia ho qualifiquen d'error monumental i espectacle vergonyós, mentre que els grups animalistes ho celebren, Montse Camps.
Sí, les comunitats de Madrid, Andalusia, Aragó i Castella Alemany han rebutjat la mesura duint que la tauromàquia és patrimoni cultural. De fet, aquesta última ha anunciat que crearà un guardó similar, mentre que la Junta d'Extremadura s'ha mostrat disposada a assumir el Premi Nacional mentre diu hi hagi un govern que menyspreï les llibertats i la cultura. Per la seva banda, el ministeri que dirigeix Ernest Urtasun alega que a Espanya hi ha una nova realitat social i cultural amb un augment de la preocupació pel benestar animal. Afegeix que durant els anys 2021 i 2022 només un 1,9% de la població van a veure un espectacle taurí.
I multa de la Generalitat a Renfe de gairebé 1 milió d'euros pels fets de Gavà ara fa un any. Va ser aquell episodi en què es va cremar un quadre de senyals. Primer es va dir que havia estat un llamp. Després es va concloure que s'havia trencat un fil de la catenària i que no es va detectar perquè s'havia vandalitzat el sistema de protecció. Però la sanció de 900.000 euros de consum a l'operadora se centra en la informació als usuaris, Joan Garcia.
Sí, per pràctiques comercials deslleials que van vulnerar els drets dels consumidors. L'expedient resol que Renfe va informar malament els passatgers a l'hora de decidir si compraven bitllets per la R2 Sud, que durant 3 setmanes, recordem-ho, va tenir capacitat de circulació limitada i es van haver de posar autobusos per reforçar la demanda. Les inspeccions van detectar afectacions als horaris i als transports alternatius, punts d'atenció tancats i trens anunciats com a directes que acabaven parant a tot arreu. L'expedient considera molt greu la infracció per la desconfiança que genera i el predomini, diu, de Renfe al mercat. Consum va proposar en un principi castigar l'operador amb 700.000 euros, però ara la Generalitat ha elevat la multa 200.000 euros més pels efectes no només a Barcelona, sinó també a Tarragona i l'Ebre per l'afectació als trens regionals. Renfe va argumentar que la incidència havia passat de manera totalment sobrevinguda.
Passant 4 minuts d'un quart, una pausa i la informació internacional.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
A Tremp, aquest proper cap de setmana el corder és el protagonista i dissabte 4 a l'Arca de Noguer del Suplement hi serem per parlar de pagesia i cuina al voltant del xai. Aquest cap de setmana us esperem a la fira Pallars Terra de Corder.
Més informació a ajuntamentdetremp.cat.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts d'un quart. El moviment estudiantil contra la guerra a Gaza agafa embranzida a França amb 10 alumnes en vaga de fam, mentre que als Estats Units la protesta es lleva amb la ressaca de 2.000 detencions. El president Biden defensa el dret de manifestació, però rebutja la violència. El govern francès també promet fermesa. La policia ha desallotjat aquest matí la facultat Sciences Po de París i ara es concentren a la Sorbona. París, Isabel Galí.
Sí, aquí hi ha convocada des de les dues una trobada de 8 associacions estudiantils per demanar que s'aturi i la repressió contra els universitaris que se solidaritzen en Palestina. No m'allunyo, per cert, d'on la Unió d'Estudiants Jueus ha muntat una parada per debatre amb qui vulgui els termes genocidi i apartheid. Això després del desallotjament incruent de Sciences Po París aquest migdia. L'escola universitària on estudien les futures elites polítiques, així la defineixen a França, té campus per tot el país i a més dels 7 estudiants en vaga de fam de París n'hi ha 3 més a Reims. A Lió, un centenar que ocupa des d'ahir l'amfiteatre han estat expulsats pels antidisturbis aquest matí. Els estudiants de Sciences Po han reprès la protesta de fa una setmana insatisfets amb la resposta d'ahir de la direcció del centre, que descarta tallar els acords d'associació amb les universitats israelianes, tot i que es compromet a reflexionar sobre la doctrina que com a institució ha de mantenir davant els grans debats d'actualitat. Altres universitats franceses mantenen protestes similars. N'hi ha a Saint-Étienne, a Lille, Le Havre... La doctrina del govern i dels prefectes, però, és posar-hi fi quan abans millor, perquè en algunes dilluns comencen exàmens.
I mentrestant, el govern de Benjamin Netanyahu confirma la mort d'un home israelià que va desaparèixer del seu kibbutz a l'atac de Hamas del 7 d'octubre. Durant aquest temps, es va pensar que l'hostatge estava retingut a la Franja de Gaza, però ara s'ha sabut que va morir el mateix dia de l'atac i que des de llavors Hamas ha retingut el seu cadàver dins de la Franja, Cèlia Cernadas.
Dror Or, de 49 anys, vivia en un kibbutz del sud d'Israel amb la seva família. El dia de l'atac, Hamas va matar la seva dona i es van dur dos dels seus tres fills, que van ser alliberats, però, a finals de novembre de l'any passat. Precisament, Catalunya Ràdio ha parlat amb un altre hostatge, aquest cop alliberat fa unes setmanes. Es tracta de l'israelià d'origen argentí, Luis Har. Durant 4 mesos el van tenir tancat en una casa de Rafah, al sud de la Franja. No el van maltractar, però menjaven poc, i ara afirma que, malgrat la catàstrofe humanitària de Gaza, no sent cap empatia.
Lo que yo pienso es que hoy no puedo tener lástima por nadie, porque ellos nos han atacado a nosotros de la forma más dura y bárbara que puede existir. No les ha importado nada.
Des que el van alliberar, ell i la seva família, també segrestada, viuen en un pis de l'estat israelià a Tel Aviv mentre reben ajuda psicològica.
I al revés, cada vegada més clar dels conservadors britànics a les urnes, amenaça de deixar en fals el primer ministre Rishi Sunak. Els laboristes han recuperat un diputat per la Cambra dels Comuns i a les municipals s'estan enduent cada vegada més consistoris. El líder de l'oposició reclama ja eleccions generals anticipades, però Sunak, de moment, es limita a dir que està decebut. Londres, Coia Ballester Brumós.
Bon dia. El recompte de vots seguirà fins diumenge, però els primers resultats d'aquestes locals a Anglaterra apunten a una davallada històrica dels conservadors. Els laboristes estan guanyant en feus històricament toris, inclosos pobles del comtat de Hampshire, la llar de l'exèrcit britànic. I en altres llocs, els laboristes estan aconseguint els avantatges més grans en unes eleccions parcials des de la Segona Guerra Mundial. El líder laborista, Keir Starmer, reclama eleccions anticipades.
L'estat d'ànim del país ara està pel canvi. Crec que el primer ministre ha de permetre que el país expressi aquest canvi en unes eleccions generals.
Rishi Sunak confia a retenir punts clau que li permetin esquivar una rebel·lió interna i una possible substitució com a primer ministre. La situació dels conservadors la resumeix el polèmic Boris Johnson, a qui no van permetre votar perquè es va deixar el carnet d'identitat. Va haver de girar cua i tornar a casa.
Catalunya migdia.
El 4 i 5 de maig a l'Auditori, Salvador Brotons dirigirà l'OBC a ritme de vals i polonesa amb la tercera de Tchaikovsky i estrenarà la seva obra Te Deum amb el baríton Carlos Daza.
També es recordarà Joan Lamot de Grignon en el 75è aniversari de la seva mort.
Entrades a auditori.cat.
La FAC. Factoria Cultural de Terrassa presenta el 18 i 19 de maig Ail i Tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
El regal perfecte és temps. Temps per relaxar-se, per desconnectar, per cuidar-se, temps per sentir-se bé. Regala una experiència de benestar a Serena Spa. Circuit d'aigües amb vidromassatge, sauna i tractaments exclusius amb productes naturals per alliberar cos, ment i ànima. Troba'ns als millors hotels de la ciutat de Barcelona. Hotel Malia Sky, Hotel Malia Sarrià i Hotel Grums. El regal que es mereix és a Serena Spa.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. La Creu Roja va atendre l'any passat 500.000 de persones, unes 400.000 en programes socials a Catalunya. D'aquestes, el 40% estan en una situació d'extrema vulnerabilitat, un 33% més que l'any 2019, la xifra més alta dels últims 5 anys. A més, es dupliquen els atesos amb problemes de salut, Mar Riera.
L'entitat alerta que les persones que els arriben cada vegada estan en una situació més extrema i amb una salut física i mental més precària. Això ha fet augmentar un 62% les ajudes sanitàries respecte a l'any anterior per poder fer front al copagament de medicaments o per pagar simplement ulleres o audífons. Ho ha explicat la secretària de la Creu Roja de Catalunya, Helena Fontanet.
Hi ha un augment important perquè si la pobresa crònica continua i inclús incrementa una mica, aquestes mateixes persones són les que no poden arribar a pagar, a fer aquest copagament. No? Hi ha medicacions que tenen un import molt elevat i aquestes persones no hi poden fer-hi front.
És el cas de la Noèlia, que té 40 anys i després de tenir un ictus va haver de recórrer a la Creu Roja.
Hi havia medicacions de 180 euros mensuals. Llavors, ahí estava la Creu Roja. Jo sóc cega d'un ull, unes ulleres per la ceguera, amb vidres monocromàtics i, bueno, pues ahí estava la Creu Roja.
A la presentació del balanç del 2023, l'entitat ha detallat que l'any passat el pressupost va arribar als 145,5 milions d'euros, una xifra lleugerament inferior a la de l'any anterior, quan es va rebre més ajudes als refugiats d'Ucraïna.
Detingut un home a la Sénia, al Montsià, com a presumpte autor de l'agressió a un altre home, a qui ha deixat en situació de mort cerebral després d'una baralla. Els fets van passar dimecres passat. Tarragona, Manel Sastre.
La detenció es va fer en un primer moment per les lesions provocades a la víctima, que unes hores després va haver de ser ingressat a l'Hospital Joan 23 per les complicacions d'un fort cop al cap que va rebre. Aquesta nit passada, la situació mèdica de l'home de 38 anys s'ha complicat i, segons els Mossos d'Esquadra, està en situació de mort cerebral irreversible pendent de la desconnexió dels aparells que l'assisteixen. coneixen. El detingut ara se l'investiga per intent d'homicidi i, segons fonts policials, se li pot acabar imputant un delicte d'homicidi quan se certifiqui la mort de la víctima. Els fets van passar a la tarda de l'1 de maig en un carrer de la Sénia, on els dos homes es van barallar per motius que s'estan investigant. El jutge d'Amposta ha decretat presó provisional per al detingut després de prendre-li declaració aquest matí.
I a Lleida, els Mossos busquen el principal agressor d'un jove en una brutal baralla al centre històric de la ciutat. El vídeo de l'agressió s'ha fet viral a les últimes hores. S'hi veu com la víctima queda semi-inconscient a terra pels cops i les puntades al cap que va rebre. Lleida, Estela Bussoms.
La víctima ja ha presentat denúncia i la policia té identificats el principal agressor i un altre participant en la baralla, dos nois de 22 i 25 anys. L'incident va ser dimecres al vespre, cap a quarts de nou, quan un grup de joves coneguts entre ells van iniciar una discussió que va anar pujant de to i va acabar amb un dels implicats de 24 anys a l'hospital. L'agressor el va fer caure d'un fort cop de puny i un cop a terra li va clavar una puntada a la cara. La víctima va quedar noquejada, semi-inconscient, amb el llavi obert i una possible fractura nasal. Va passar al carrer Arajol, al centre històric de Lleida, i les imatges gravades per un testimoni s'han fet virals. Es dona el cas que el mateix dimecres a la matinada hi va haver una baralla multitudinària a Lleida, al barri de la Mariola, amb quatre detinguts que avui han quedat en llibertat provisional després de declarar davant del jutge. La causa està oberta, en aquest cas, per lesions i robatori amb violència. L'alcalde Félix Larrosa ha volgut treure ferro a la coincidència de fets violents.
Bueno, la nostra feina és evitar que aquestes coses passin i quan passen actuar de forma contundent com estem fent. Però no és una cosa que passi cada dia ni que tingui una transcendència excessiva.
A la Mariola hi va haver diversos ferits. El més greu, un home de 45 anys que va ser apunyalat.
Passa un minut de dos quarts.
El cotxe va patinar, va donar voltes de campana, jo vaig sortir per la finestra, portava el cinturó, vaig anar a parar a un arbre, vaig fer pinça i allà és quan totes les lesions van sortir.
És la Marina. Va tenir aquest accident de trànsit fa 11 anys, però les seqüeles li duraran tota la seva vida i encara necessita assessorament per resoldre molts dels problemes que li generen. Ella és una de les 72 persones que han acudit al servei Invictes d'atenció a les víctimes de trànsit amb ferides molt greus en el seu primer any de funcionament. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Els 72 atesos són majoritàriament homes d'entre 21 i 45 anys amb seqüeles de per vida a causa d'accidents de trànsit. Han acudit al servei buscant assessorament en temes com l'adaptació dels seus domicilis, la tramitació d'ajuts o l'acompanyament emocional per ells i pels seus cuidadors. En el que portem d'any, els ferits greus en accidents de trànsit s'han reduït en un 7% i un 15% respecte als números prepandèmia. Però, com ens explicava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, la necessitat del servei és alta.
Hi ha una reducció a ferits greus, però hi han ferits de molta gravetat. Per tant, persones i famílies que necessitaran aquest servei, nosaltres a diari en veiem que probablement el necessitarien per el tipus de lesió que pot ocasionar aquell accident greu que s'ha produït, no?
L'any passat, els accidents de trànsit que hi van haver a les carreteres catalanes van provocar la mort de 150 persones i ferides greus a 713.
Rècord històric de turistes estrangers a Catalunya aquest primer trimestre, coincidint amb la Setmana Santa. 3,3 milions de visitants internacionals, segons les dades de l'Institut d'Estadística Pilar García.
És una xifra una mica superior a la del 2019, quan hi va haver el boom del turisme internacional a Catalunya, encara que aquell any la Setmana Santa va ser a l'abril i no al març com ara. També és de rècord la despesa que han fet els turistes aquí. S'han gastat 3.600 milions d'euros, un 29% més que el primer trimestre de l'any passat. Segons el professor de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire, el turisme a Catalunya està arribant al límit.
Estem arribant al llindar màxim de capacitat d'oferta i probablement ens hem de replantejar distribuir millor el turisme, fer-ho millor, utilitzar majors productes de proximitat, reivindicar més la nostra identitat i, per tant, ara ja hem de passar del discurs quantitatiu a un discurs molt més qualitatiu.
I s'ha de valorar, segons Donaire, la qualitat dels llocs de treball que donen servei als turistes, l'aigua que ens consumeix i quina energia s'utilitza als establiments.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè el 46%, gairebé la meitat, de la mel que importa la Unió Europea està adulterada amb sucres i amb edulcorants, segons un informe de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau i el Centre de Recerca Conjunta de la Unió Europea. És una de les principals preocupacions del sector de l'apicultura, molt tocat per la sequera. El Perelló, Jordi Barranca.
La dada real fins i tot seria més elevada segons el que comenten alguns apicultors. Estem parlant d'una mel en què s'afegeixen sucres, edulcorants i additius per fer-la més dolça, però les propietats ni de bon tros són les mateixes. Rafael Múries, el portaveu de les cooperatives apícoles catalanes.
Ho mesclen en sirops de blat de moro, en diferents glucoses. El que arriba aquí és un producte dolç. El que busquem de la mel, el benefici que busquem a la mel, no el trobem, perquè la mel no és un edulcorant. La mel té uns beneficis a l'organisme brutals i com més pura és, més qualitat del producte. Llavors, clar, aquestes mels que estan adulterades, doncs, dubtem.
Això cal sumar-hi com és de difícil saber-ne l'origen exacte perquè molts cops es perd la traçabilitat. És per això que el sector afirma que cal revaloritzar el producte local. Alguns casos de països productors de mel de fora de la Unió Europea són Ucraïna, la Xina o Mèxic.
Passen 5 minuts de 2 quarts, 1 minut de publicitat i la cultura.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes i només amb la reserva me'l porten a la botiga més a prop de la meva província. Perquè el veig, el provo i si em convenç, me'l quedo. Perquè tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Si qualsevol cosa no em convenç, tinc la tranquil·litat que em canvien el cotxe o em tornen els diners.
Ocasión Plus. 8.000 cotxes. 80 centres a nivell nacional.
Catalunya migdia.
La Fira de Barcelona-Montjuïc és avui plena de mans del còmic, alguns disfressats dels seus personatges preferits. Això significa que ja està en marxa el 42è Còmic Barcelona, una cita amb les últimes novetats del sector, exposicions i també firmes d'autors. Barcelona, Valèria Obereda.
Són centenars els autors que fins diumenge passaran pel Còmic Barcelona per firmar exemplars dels seus llibres. El Ramon vol conèixer autors espanyols que treballen pels Estats Units.
Panini, que té Marvel, bé, el Pepe Larraz, que és un dibuixant magnífic, i ACC, que té DC, que és l'altra editorial contrària, que la que té el Batman i Superman, que ve la Belén Ortega, que és una meravellosa dibuixant.
El divendres també és el dia de les escoles i els instituts. El Joan és professor a Badalona i defensa els còmics com a literatura.
És una part de la literatura, i això dona peu a que més avant, no?, podem agafar ja un llibre i començar a llegir altres coses.
Una de les seves alumnes és l'Alba, de 14 anys, i ens ha dit que ella li agraden els clàssics.
Alguns així més antics, com Mortadelo i Filemón o coses així, em va fer pena que l'Ibáñez es morís, perquè jo llegia els seus còmics des de que era petita.
Precisament entre les exposicions destaca la dedicada a Francisco Ibáñez, que no decep els seus seguidors, com el Jaume.
Conec la seva obra des del dia 1 fins l'últim, i la veritat és que és un racó molt emocionant perquè es veuen les últimes pàgines. Fins l'últim dia va estar dibuixant.
També atreu molt de públic la que exposa l'obra de Tomás Hijo, que inclou el tarot que ha fet conjuntament amb Guillermo del Toro.
La carta del mago está representado el propio Guillermo. Es curioso porque él quería que pusiera también un personaje en sus películas, pero al final le pude convencer para que él tuviera presencia en el tarot. Además, el mago en el tarot significa un poco la persona que hace cosas.
Cinemes, taules rodones, tallers, concerts i jocs completen les activitats que es poden fer al Còmic Barcelona.
I avui tenim diverses novetats musicals. Per exemple, aquesta. What's it about a case that makes you feel like this? És el tercer disc de Dua Lipa, es titula Radical Optimism, Montse Pujol.
Sí, arriba després de 4 anys de silenci musical de l'artista britànica. Són 11 cançons, una d'elles amb videoclip rodat a Barcelona.
Però també tenim nou treball d'Alice, es diu Conducción Temeraria, segon àlbum en solitari de l'artista.
L'ha presentat ell mateix avui, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio.
Un viatge emocionant, trepidant, sensual i de vegades obscur, que parla sobre la velocitat, el frenetisme i aquella sensació de que se t'escapa la vida entre les mans. També parla de somnis, del món oníric i de vegades de malsons.
Compta amb les col·laboracions de Maria Arnal i Rolando Clara, amb qui canta aquesta cançó, l'única del disc que hi ha en català. Alice presentarà el disc en tres concerts a Madrid el 25 de maig, al Festival Vida de Vilanova el 6 de juliol i a Palma el 26 de juliol.
I encara una tercera novetat.
Aquí no hi ha truc.
I això que sentim és Aquí no hi ha truc, el nou single de Ferran Palau i l'únic avançament del seu nou disc, Plora aquí.
I en una altra vida vaig estudiant, tirant, tirant, ja anant tirant.
I aquest divendres i durant tot el cap de setmana se celebra el festival Ressons Penedès Vall Cruïlla. Es farà en diversos espais emblemàtics, com ara els cellers del Penedès envoltats de vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
El nou escenari de la zona esportiva de Vilafranca, que permet els grans concerts, avui s'hi estrena la Pegatina, però hi ha més propostes de primera fila del panorama musical, com detalla el director Gerard Birbé.
Començarem amb Morochos, que és un duet de Madrid, que porta molt bon rotllo. Continuarem amb un dels caps de cartell del festival, com són la Pegatina, que està fent una gira internacional, i acabarem aquesta nit ballant amb la Dilla Russa, que riurem molt. El mateix dissabte a la nit, amb un concert doble. Per una banda tindrem a Mushka i per altra banda també tindrem a The Tiets o els Tiets.
El segell d'aquest festival són els concerts més petits, a molts cellers del Penedès o al mig d'unes vinyes. S'hi podran escoltar també Cris Juanico, Azucarillo Kings, Chano Domínguez, David Carabén, Gemma Humet o Sergi Carbonell, fundador de Charango. També hi haurà concerts als carrers.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Hernández parla de revenja futbolística per afrontar el partit contra el Girona.
I a l'altra banda, Mitchell, el tècnic del Girona, ha parlat d'il·lusió per guanyar el Barça i aconseguir la segona plaça de la Lliga. Dues maneres diferents d'afrontar el duel català de primera divisió.
EAE Business School patrocina aquest espai.
A 6:45 de la tarda, Montilivi, Girona, Barça, i en joc molt més que la segona plaça de la Lliga. Eduard Solà, Girona, Ramon Salmurri, Ciutat Esportiva del Barça, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Acabant de parlar els tècnics fa poca estona. Començo per tu, Solà, com has vist Mitchell i què li ha demanat a l'equip pel partit de demà?
L'he vist tranquil, sabent que el premi de la Champions caurà pel seu propi pes, ja sigui avui, demà o la setmana que ve. L'he vist gens obsessionat en el segon lloc, però orgullós del que està fent l'equip, està aconseguint aquesta temporada. Com a equip lluitant per ser segon i com a club fent créixer la massa social, la majoria abans culer. Y digo que ser el primer equipo de Cataluña no es un objetivo.
Queremos ganar mañana para ser matemáticamente equipo de Champions por nosotros mismos, no por ser el primer equipo catalán. Evidentemente nuestra afición estará muy feliz de ganar al Barça, porque habrá muchos chicos que sus padres, sus abuelos sean del Barça. Entonces ganarles supone que vayan a casa y le digan: papá, eres el segundo equipo de Cataluña. No, en serio, hay mucha gente que se está enganchando a este Girona y es muy importante para el crecimiento del club. Más que la segunda posición, es un reconocimiento mundial de nuestro club.
Diu que el Barça és clar favorit, que no canviarà res respecte al que va plantejar en el partit de la primera volta a Montjuïc, que espera que acabi com acabi. Diu que aquesta Lliga espera que recordi, a banda de la superioritat del Madrid, com la Lliga del Girona, i també espera que encara que avui perdi l'Atlètic al camp del Getafe, aquest resultat li donaria la classificació ja matemàtica per la Lliga de Campions abans de jugar demà, l'equip no baixi els braços.
Tenim una idea molt clara de que nosaltres, la nostra mentalitat és de creixement i de continuar fent història. I volien fer demà un partidàs que si l'Atleti perd, nosaltres siguin capaços de fer aquest partidàs.
Doncs així és com afronta de manera general, diríem, el Girona al partit. Ara seguirem amb tu a durar aspectes més concrets, però el Barça, Salmurri, el partit d'anada, la derrota, va fer mal al vestidor blaugrana. Quin missatge ha volgut donar avui Xavi?
Home, doncs Xavi ha volgut d'entrada llançar moltes floretes d'aquest Girona. És evident que aquesta derrota, com dius, al partit d'anada, i avui Xavi n'ha fet molta referència, va coure al club blaugrana, però és evident que també és un partit de molt morbo. D'entrada, per aquesta lluita per la segona posició, Xavi diu que no és una final, però que és un partit gairebé decisiu, i segon, per aquesta rivalitat. El tècnic defensa que el Girona és un equip de Champions i que per això cal felicitar-lo.
Per mi és un equip de Champions, no perquè ho digui la classificació, sinó perquè han demostrat el nivell que tenen. No? Per mi, temporada excepcional del Girona, i demà serà un partit realment complicat per nosaltres.
Aquest ha estat el primer missatge de Xavi, però implícitament també hi ha una rivalitat, un cos a cos, aquí entre els dos equips i entre els dos entrenadors, molt marcat pel que va passar a Montjuïc fa uns dies enrere.
Però sí que hi ha el repte de la revenja futbolística. I bé, la revenja és com a equip, no a nivell personal ni molt menys. Però sí, ja vaig dir al partit de la primera volta, ho recordava ma mare, que vaig dir que era un rival directe. Els veia molt forts en el joc i tenen un variable que en el món de l'esport és espectacular, canvia les persones, que és la confiança. Tenen la confiança pels núvols i això es demostra, ho han demostrat, han fet una temporada excepcional. Per tant, no és un repte personal, sinó un repte com a equip d'aquesta revenja futbolística. Sí.
Doncs així és que això és el que han transmès els dos tècnics, de com arriben els dos equips a aquest partit, a aquest duel català de la Lliga, pel que fa a objectes més aviat col·lectius, però n'hi ha també d'individuals, i per això, Solà, et demano per un nom concret, per Dobbik. Pensen en el vestidor del Girona amb aquest duel que té Dobbik amb Lewandowski per ser el pitxitxer de la Lliga?
Sí, sí, indubtablement, ja ara el sentireu, eh? Mitchell no s'ha amagat de dir que ho ha comentat els jugadors abans del partit de demà, que tenen dos objectius bonics a banda de poder acabar a la Lliga de Campions. Un de grupal, ser l'equip màxim golejador, ara tenen dos gols menys que el Madrid i un més que el Barça, i un altre d'individual, ajudar Dobbik a ser el pitxitxi. L'ucraïnès ha fet 19 gols, dos més que Bellingham i Sorloth, y tres meses que Lewandowski.
Y ahora mismo estamos, por ejemplo, en un objetivo bonito, es a dos goles del, se lo dije a los jugadores del Real Madrid, de ser el máximo goleador de la Liga. Pues sería un objetivo precioso, quedar siendo el máximo goleador de la Liga a nivel de equipo. Luego está Dobbik luchando por ser el máximo goleador, que no es un premio colectivo, pero quiere decir que el equipo ha hecho mucho para que él acabe siendo pichichi y es también un reconocimiento para nosotros.
I d'aquest repte de ser el màxim golejador de la Lliga, en aquest cas que també té Lewandowski, li han preguntat també, Salmo, a Xavi.
Sí, Xavi diu que no és un objectiu d'equip, que l'equip té objectius superiors, com per exemple aquesta segona posició, i que si acaba caient el pichichi o el Zamora amb Ter Stegen, doncs que millor. I de fet, en el cas de Lewandowski està també l'Aia un dels noms propis d'aquesta roda de premsa. Concretament, el seu futur Xavi Deco van posar el seu nom damunt la taula en la reunió de planificació de cara a la propera temporada. Sabem que Robert Lewandowski no es vol moure del Barça, però avui Xavi ha tornat a deixar l'aire al futur del davanter polonès. Compta amb el final d'aquesta resposta.
De entender críticas, pues no lo sé qué contestarte. Yo la verdad que él tiene que entender si la crítica viene de nosotros, ¿no? De su entrenador, de la dirección deportiva. Esa es la crítica para mí importante, ¿no? Esto es lo que tienes que entender como futbolista y como profesional. Nosotros valoramos mucho la presencia de Robert en el equipo y de futuro, insisto, le he dicho ahora a tu compañero, decidiremos cuando termine la temporada.
Doncs decidirem quan acabi la temporada, però estem parlant, Salmo, d'un jugador que té contracte. Per tant, no s'hauria de parlar al final de temporada.
Clar, de fet, Xavi va dir, no, és que clar, jo sóc taxatiu amb Sergi Roberto perquè Sergi Roberto acaba contracte, i avui de Lewandowski no en parlem perquè té contracte. Són dues temporades més, però clar, quan diu decidirem la partida de l'estiu quan acabi la Lliga, que has de decidir quan un jugador que té contracte.
Doncs ara estem centrats avui sobretot en aquesta prèvia d'aquest partit, sobretot en la prèvia esportiva, però aquest cas Robert Lewandowski, si ja se'n pot dir cas, en parlarem els pròxims dies i bastant. Per cert, última hora esportiva del Barça, Salmurri?
Doncs mira, que Vitor Roque no s'ha pogut entrenar per un procés febril, se l'ha enviat a casa. Xavi diu que compten amb ell de cara a demà. En canvi, sí, ha anat a l'entrenament Rafael Yuste, vicepresident esportiu, a animar els futbolistes per donar dimensió a aquest partit. I, evidentment, Xavi té les baixes de Frenkie de Jong, de Gavi i d'Alejandro Valde.
Doncs això, el Barça, pel que fa al Girona, Solà, baixa confirmada d'Estuani?
Sí, a més de, també de Solís, que s'ha fet una lesió muscular aquesta setmana, haurà d'estar 6 setmanes de baixa, se li ha acabat ja la temporada, s'afegeix, com deies, a la d'Estuani, que no s'ha pogut recuperar a temps, també de Borja García, i tampoc podrà jugar Pablo Torre, per la clàusula de la por.
Ho tens tot a punt per rebre com s'han de rebre els components de la TDT que demà venen a fer aquest Girona-Barça, oi, Solà?
Alfombra vermella, per tots.
Molt bé, i després, ja sabeu, el tercer temps especial amb la comunitat de la TDT, partit especial des de Girona, aquest Girona-Barça, tot a punt a la TDT i a Catalunya Ràdio per viure aquest duel català de primera divisió. De repunt encara relacionat amb aquest partit, perquè, clar, passi el que passi, vaja, en aquest Girona-Barça pot condicionar bastant el títol de Lliga pel Madrid. que demà juga a Cádiz, Marcos García.
Doncs sí, demà un quart de cinc, Madrid-Cádiz. És un partit fonamental, perquè, com dius, el que passi al Girona-Barça pot fer campió al Madrid. Els blancs tenen la Lliga a tocar. De fet, Carlo Ancelotti avui ha dit una vegada i una altra que no vol pensar en el Barça, que el que han de fer és fer 4 punts per guanyar el campionat sense tenir en compte el que faci l'equip de l'equip blaugrana. El tècnic italià del Madrid no vol ni parlar encara de la Cibeles.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. El único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Alerta a la convocatòria. Ancelotti ha confirmat que demà jugarà Angular. Fins aquí correcte. Militao, fins aquí correcte. I atenció, torna Thibaut Courtois després de 268 dies de baixa. Dimecres a les semis de la Champions jugarà Andrei Lunin a la porteria, que és qui ha estat el porter de la Champions. Però a Madrid el xup-xup és què farà Ancelotti de cara a una hipotètica final de la Champions. Ancelotti diu que no té gens clar qui defensaria la porteria del Madrid en una hipotètica final de la Champions d'aquí un mes.
Ja veurem si finalment s'ha de fer aquest debat o no cal fer-lo. Seguim parlant de futbol. L'Espanyol deia mai que tenia, li faltaven 5 finals pràcticament pel que queda en aquesta temporada, i diumenge ja té aquesta primera de les 5 finals per abans que acabi la Lliga, i no té marge d'error. El rival és l'Sporting, un equip de la part alta, el partit diumenge 16:45 a Cornellà al Prat, i aquest migdia, Sergi Andreu, hem sentit el tècnic Manolo González.
Sí, el discurs de l'entrenador és clar, s'han de guanyar els 15 punts en joc per assolir l'ascens directe. Ja no valen les ensopegades, l'equip s'hi ha de deixar l'ànima.
Són 5 partidors de Lliga que queden, hasta que acabe, i són partidors pues, trascendentals. Da igual el rival, ara mismo, no da igual que venga el Sporting, que venga el Valladolid. Son partidos a vida o muerte que, bueno, que hay que salir con esa mentalidad del domingo, y en eso estamos, salir a morder el domingo, salir a apretar, y sabiendo que son finales, no la del Sporting, sino todas las que vienen.
Manolo González considera que en aquest tram de temporada, tram final, és molt important que l'equip entri bé en els partits per reforçar l'aspecte anímic dels jugadors. De cara a diumenge, la baixa de Pol Dofano i els dubtes de Nico Melamed i Sergi Gómez, que ja veurem si arriben al partit.
Fem una petita pausa i quan tornem, una de freda i una de calenta amb els equips d'handbol i de bàsquet pel que fa a la Final Four de la Champions.
Catalunya migdia. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ell i tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Aquesta setmana, noves sorpreses a Eufòria. Els expulsats d'altres gales tenen una segona oportunitat. Ja pots decidir amb el teu vot quin dels concursants eliminats vols que torni a trepitjar l'escenari. Eufòria, novena gala, aquesta nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ahir l'equip d'handbol i l'equip de bàsquet del Barça jugaven a la Final Four de la Champions. Un ho va aconseguir, l'altre encara, de moment, no ho va aconseguir. Comencem per les bones notícies. L'equip d'handbol, que és qui va fer la feina, i jugarà per 6a vegada consecutiva a la Final Four de la Champions, Laura Colell.
Sí, amb una renda de 8 gols aconseguida ja a París, l'eliminatòria ja havia quedat gairebé sentenciada. Però ahir, amb el Palau totalment entregat, el Barça va tornar a derrotar el PSG per 32-31. Gràcies a una defensa ferma i la capacitat anotadora de diferents jugadors, els blaugranes marxaven al descans guanyant per 5 gols. Els francesos van aconseguir després un parcial d'1-5, però no els va servir. Dicamem explica què els transmet el tècnic Carlos Ortega per arribar tants anys seguits a la final a 4.
Nos saca cada vez más ese hambre que él podía tener como jugador y que tiene como entrenador, ¿no? De siempre querer estar en el máximo, de nunca pensar que todo está hecho porque somos el Barça o porque tenemos un nombre en el balonmano, y es algo que él tiene en él y lo está transmitiendo al equipo.
La mala notícia de la nit va ser la lesió de Pol Valera a falta de 5 minuts per al final. S'ha confirmat ara que s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret. El Magdeburg, el Kiel i l'Olborg també aniran a aquesta final a 4. El primer rival del Barça a la semifinal se sabrà dimarts amb el sorteig que es farà. I a partir de dilluns que ve, els socis ja podran comprar entrades per anar a Colònia. Doncs aquesta era l'alegria de l'equip d'handbol del Barça, que va aconseguir classificar-se per la Final Four, i els de Roger Grimau hauran d'esperar a la setmana que ve per saber si podrà disputar o no la Final Four de l'Eurolliga. Ernest Macià, costa d'entendre encara ara què va passar ahir perquè el Barça perdés de pallissa al quart partit amb l'Olympiacos.
Doncs sí, perquè si els jugadors ja els hi costa d'entendre, i al vestidor parlàvem amb ells o amb el Roger Grimau, i la veritat és que van jugar un bon primer quart, però ningú s'explica què va passar després. Una possible explicació és que el Barça tenia la xarxa de jugar el desempat a casa dimecres, si ahir perdien. I al descans, quan l'equip perdia de 18 punts, doncs a la represa ja no es va veure un equip que es cregués la possibilitat de remuntar. I per tant la cosa va anar de mal en pitjor, i de fet als últims minuts ja Roger Grimau va jugar amb jugadors de rotació. Bé, això va passar fa 2 anys també amb el Bayern de Munic. El Barça fins i tot va fer menys punts. Ahir va fer 58, amb el Bayern va fer 52, però que va perdre de 34 punts, i aquest era l'estat d'ànim d'Àlex Abrines.
Com se'n surt? Pues és una derrota, òbviament és una merda, però bueno, ens la mengem tots junts, i a la sèrie 2-2. Al final ens hem guanyat el dret a jugar al 5 a casa tota la temporada, i aquesta derrota val el mateix, no?, que l'acabàrem rebre al Palau.
També hi haurà 5è partit al Maccabi Panathinaikos, perquè a última hora el Panathinaikos d'Ergin Ataman va remuntar i ha forçat el 5è, i veurem avui, perquè si el Mónaco guanya la pista del Fenerbahçe, també hi haurà 5è. Per tant, són uns play-off molt, molt igualats.
Per cert, s'ha confirmat ja l'horari d'aquest 5è partit que jugarà el Barça i l'Olympiacos al Palau Blaugrana. Apunteu bé, dimecres que ve a les 9 de la nit, tothom que hi pugui i que vulgui ser-hi, doncs al Palau, per reanimar el Barça i a veure si es classifica per aquesta Final Four de l'Eurolliga. Encara en bàsquet, un pas i pas endavant, vaja, de l'Uni Girona de cara a la final de la Lliga. Ahir, important i contundent victòria davant un dels favorits, que ho dèiem ahir, el Perfumeries de Salamanca. Diumenge, Xevi Soler, poden certificar el pas a la final.
Per això han de defensar aquesta renda de 12 punts, una renda molt àmplia, segons vam veure el partit ahir, un partit que es va arribar a perdre de 13 punts i que la segona meitat van capgirar per aconseguir aquest més 12. Així només l'Uni és a 40 minuts d'aconseguir ja un dels grans objectius de la temporada, que seria classificar-se per la propera Eurolliga. Si van a la final, es classificaran per l'Eurolliga, i també per buscar un títol després de pràcticament 3 temporades sense aconseguir-ne cap. Tot i això, queden 40 minuts al pavelló Burgsburg de Salamanca. La base valenciana Sandri Gueravide ja avisa del perill allà.
Bueno, mitad del camino. No está mal, pero es la mitad. Salamanca, jugar allí es muy duro. Hay que salir a hacer lo mismo que hemos hecho hoy, a salir a pensar que tenemos que ir a ganar, no a controlar el marcador que tenemos aquí, sino salir a ganar, porque sabemos que Salamanca allí lo demostró el último partido de playoff, que salió con todo desde el minuto uno, y no nos puede pasar lo que nos ha pasado hoy.
Recordem que aquesta tornada serà el diumenge a partir de les 6 en aquest pavelló Burgsburg de Salamanca.
Tot això va passar ahir, però avui també hi ha Champions. El Barça de Futbol Sala juga aquesta tarda a Armènia. El bitllet per a la final de la Champions, equip blaugrana, Francesc Ripoll, s'enfronta a l'Sporting de Portugal en un duel que, vaja, podríem qualificar de final anticipada.
El Barça torna a una Final Four de la màxima competició europea 2 anys després. El Demirci en Arena d'Erevan, a Armènia, l'equip de Jesús Velasco tornarà a posar a prova la seva capacitat de resiliència en una temporada marcada per les lesions de la gran majoria dels jugadors de la plantilla. Jesús Velasco té les baixes de Diego Yepes i Sergio González, però arriba a la semifinal amb gran part de l'equip ja recuperat. El tècnic avisa dels perills del seu rival, l'Sporting de Portugal.
Un equipo como Sporting no puedes decir una cosa, ¿no? Es un equipo compacto, un equipo con muy buena definición, con muy buena defensa, buena portería, juegan sin portero, juegan con portero, tienen muy buen balón parado, muy buen 5-4, grandes defensores, encajan poco, meten mucho, entonces... Què te voy a decir más?
I és que els portuguesos són un dels equips més potents d'Europa. De les últimes 5 edicions n'ha guanyat 2 i ha arribat a 2 finals més. L'última vegada que Sporting i Barça es van enfrontar va ser a Riga fa 2 anys, en una final europea que va acabar amb la 4ª Champions Blaugrana. Aquesta semifinal a les 7 de la tarda hora catalana. Abans, l'altra semi, el Benfica-Palma.
I seguim amb Champions. En aquest cas, a Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta afronta un nou partit europeu contra l'Olympiacos, una mena de final per als mariners que Maria Guixà mantenen encara opcions de ser a la fase final.
Sí, és la penúltima jornada de la Champions, a 6:45, Atlètic Barceloneta-Olympiacos. Els catalans necessiten la victòria avui i també l'última jornada contra el Ferencváros per mantenir, com comentes, les opcions de ser a la final a 4, al marge d'intentar jugar també les diferències de gols en contra que mantenen amb aquests dos equips. Ara mateix són tercers, a 3 punts dels altres dos que estan empatats amb 9 punts. Sentim un dels jugadors clau de l'Atlètic Barceloneta, el Felipe Perrone.
El partit amb l'Olympiacos és una final i ho tenim clar, que si la podem guanyar i si podem guanyar de 3 o de 4 encara millor. O sigui que sabem que és un partit molt difícil, segurament el partit amb ells ha sigut el que hem jugat pitjor, el Pireu.
Avui també comença la Copa Femenina a Can Llong, a Sabadell. S'està jugant el primer enfrontament de quarts a final. Sant Andreu, Atlètic, Barceloneta. De moment dominen les andreuenques al descans per 3-1. A partir de les 4, Terrassa, Xeide. A 6:45, Catalunya, Mataró. I a les 7, Sabadell, Mediterrani.
I acabem, Arnau Mercader, amb un apunt de tenis. Mercè Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, es van convertir en els nous número 1 del món en dobles.
Sí, en un duel èpic, Granollers i Ceballos van salvar fins a 3 punts de partit per superar Zelinski i Nis per 4-6, 6-2 i 16-14. El proper partit s'enfrontaran Ari Albert i Adam Paplasic.
Doncs Marcel Granollers, que és el nou número 1 en dobles. Acabem la informació esportiva, ara seguim al Catalunya migdia amb la segona hora amb l'Òscar Fernández.